Ràdio Estel. Informatius.
Són les 11. Bon dia. Us informa Júlia Julbé. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, es presentarà a la reelecció com a president del partit al Congrés Nacional, que la formació celebrarà el pròxim 30 de novembre, encara que deixi el càrrec després de les eleccions europees del 9 de juny. I és que la seva intenció és continuar al capdavant del partit, però no ho vol fer sense l'aval de la militància dels republicans. Més detalls des de la seu d'Esquerra. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. Junqueras deixa el càrrec de president del partit, però amb l'esperança que la militància li torni a fer confiança a la tardor, quan ja ha convocat el pròxim Consell Nacional i on la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, ja ha dit que no optarà a la reelecció. El líder dels republicans se sent amb força i amb ganes de continuar, però pensa que el més assenyat és apartar-se de la presidència durant aquest procés de reflexió.
Sí, em veig amb forces de desfer de president d'Esquerra Republicana, de tirar endavant aquest projecte. Crec que és un projecte extraordinari. Crec que Esquerra Republicana és un projecte extraordinari. Clar que em sento capaç, conjuntament amb la militància d'Esquerra Republicana, de fer coses fantàstiques.
Junqueras diu que no s'ha sentit pressionat per prendre aquesta decisió de fer un pas al costat i que en cas de no sortir reelegit com a president, vol continuar vinculat al partit.
Moltes gràcies, Judit, des de la seu d'Esquerra Republicana. I mentrestant, Carles Puigdemont reuneix a aquesta hora els diputats electes a Perpinyà per definir quina ha de ser l'estratègia a seguir. El partit, recordem-ho, va aconseguir 35 diputats, 3 més que l'any 2021. En una compareixença en obert, Carles Puigdemont acaba d'assegurar que el panorama postelectoral és ben obert i ara s'obren, de fet, diversos escenaris, entre els quals un govern en minoria.
Tenim l'opció de governar. El nostre bloc suma bastants diputats més que el bloc constitucionalistes de progrés, bàsicament el PSC i Comuns. I, per tant, que en aquest escenari les opcions d'un govern en minoria hi són, i les lluitarem. I, en aquest sentit, aquesta setmana jo ja he començat a fer gestions discretes, que no cal que desvetllem, però que, tal com vaig dir a la nit electoral, assumirem la responsabilitat també que les urnes ens han donat.
El candidat de Junts també apunta a un escenari de tripartit o repetició electoral, tot i que creu que aquesta darrera opció no és bona per Catalunya. El seu retorn, tant si acaba sent proposat com no, es manté per al primer debat d'investidura al Parlament, que en aquest cas tindrà lloc com a molt tard el pròxim 25 de juny. Tot i els mals resultats de l'independentisme a les urnes, el president del PP de Barcelona i alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, creu que l'independentisme continua ben viu i que, de fet, el procés no ha acabat. Declaracions a la caravana de Ràdio Estel.
L'independentisme encara té molta força a Madrid i Pedro Sánchez continua pactant-ho tot en l'independentisme. Per tant, això de que el procés s'ha acabat ja ens agradaria, no? Però la realitat és tossuda i el que hem vist és que Pedro Sánchez continua agafat Carles Puigdemont i Esquerra Republicana.
I nova jornada molt complicada a Rodalies. Aquest dijous els trens de l'R1 circulen fora de l'horari habitual per una incidència tècnica i paral·lelament els trens de l'R4 que circulen de l'Hospitalet de Llobregat cap a Sant Vicenç de Calders acaben en aquest cas el seu recorregut al Vendrell per una altra incidència en un tren de mercaderies de l'empresa Medway. Els combois, per tant, es queden a una parada del final del seu recorregut. Renfe està gestionant servei per carretera a l'espera que el tren pugui reprendre la marxa. L'R4 és precisament una de les línies més afectades també per la incidència arran del robatori de cable de coure de diumenge passat a Montcada Bifurcació. En concret, es circula de Sant Vicenç a l'Hospitalet amb 4 trens per hora i sentit i de Manresa a l'Hospitalet amb 2 trens per hora i sentit. 11:04, esports. El Barça viatja aquesta hora cap a Almeria i ho fa amb baixes destacades a la convocatòria. Xavi Hernández no compta avui amb un dels seus puntals en defensa, com és Ronald Araujo, que pateix molèsties al genoll dret, que ja, de fet, el van apartar de la titularitat el dilluns contra la Reial Societat. I tampoc no viatja Gundogan, que està sancionat. Xavi, de fet, va reconèixer ahir que tocarà fer canvis a l'11 inicial d'avui.
Sí, demà farem canvis, és lògic, hem jugat un partit molt intens, crec que vam fer molt bones dades físiques dels millors partits de la temporada perquè la Real Societat ens exigia i vam estar molt bé a nivell físic, però hi ha fatiga, hi ha cansanci i farem canvis, sense dubte.
I aquesta nit el Barça buscarà fer un pas més a la Lliga i deixar pràcticament sentenciada aquesta segona posició a la classificació. El partit a 9:45 d'aquesta nit. Doncs amb aquesta informació acabem. Més notícies a les 12 del migdia.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Un farcell de mots, el podcast de Josep Maria Virgili per parlar clar i català.
Però per què has de dir un xurrito i no pots dir el raig al rei Juli?
Un raig de saviesa lingüística de qui ho sap tot.
És que no ho entenc, és que francament, eh?
Un farcell de mots. Troba-la a l'app de Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
6 minuts que passen de les 11. Moment per les dones.
On són les dones?
I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am worth diamonds and gold.
Mireu, segons les últimes enquestes realitzades a Catalunya, més de la meitat dels treballadors són infeliços a les seves respectives feines i cada vegada estan més desmotivats, angoixats i estressats. De fet, impulsar la promoció de la salut en el lloc de treball, i quan parlem de salut, òbviament tenim en compte la salut mental, és un dels principals objectius de l'Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2021-2026. Aquestes són algunes de les qüestions que es posen sobre la taula en el marc de la Setmana Internacional del Coaching que s'està celebrant aquests dies. I aquestes també són algunes de les qüestions que aborda la coach Anna Colomer, una pionera en el nostre país en el món del coaching i l'empoderament de les persones en els contextos laborals. Avui, per parlar-ne de tot plegat, amb ella ja ens acompanya aquí a l'estudi de Ràdio Estel, Anna Colomer. Benvinguda.
Gràcies, Judit.
Anna, per posar una mica en context als nostres oients, hi ha moltíssimes àrees dins del món del coaching. Existeix el coach d'esports, el coach d'actors, el coach de músics. Tu exactament quina mena de coaching toques?
Jo, doncs bé, als meus inicis vaig començar per el coach life, que és el benament per la persona trobar el seu benestar, aconseguir els seus objectius, i va ser els meus inicis. Uh-huh. Aquí em vaig anar formant i professionalitzant, i aquí vaig fer el salt, després de pandèmia, just bueno, sortint amb les mascaretes ja encara, amb un nou projecte que era Kintsugi, enfocat a les parelles. Érem temes de parella, que està tinguent molt d'èxit. De fet, hi ha parelles que diverses m'ho han dit. Diu, això hauria de ser com abans, que havies de passar per l'església uns quants dies amb el mossèn. Doncs ara hauria de ser necessari a l'hora d'acompanyar les parelles a aquest pas, no? I per acabar, era com em faltava, que sí que m'hi estava dedicant, perquè estic com a col·laboradora a Fundares, que és una escola de coaching, som partners de la universitat, totalment reglat, una formació com cal, i aquí doncs, també toquem la part business, i per tant ja hi era, no?, en aquest món, però sí que em faltava un producte, i aquí va ser quan vaig llançar aquest nou producte.
Uh-huh. Ara en parlarem de tot plegat, però abans, per aclarir una mica conceptes, quina diferència hi ha entre el coaching i fer teràpia per les persones que no coneguin gaire el que és el coaching?
Bé, aquí hi ha una mica encara aquest dubte, sí, i que cal, no, aclarir-ho. Nosaltres no resolem coses del passat, no? Podem sí que tenir clar de on ha nascut una determinada bloqueig o situació que no ens deixa avançar, però no ens centrarem a canviar allò, perquè ja és passat. Nosaltres ens centrem cap a futur. Què jo vull en el meu futur? I tant a la part life com a la part business és, vale, quins són els meus objectius? Vull tenir més benestar, vull tenir una millor relació, vull tenir bona comunicació amb el meu entorn, vull millorar en el meu entorn laboral, doncs, i aquí ens enfoquem just en aquest enfoc cap al futur. i creem pues, aquelles estratègies, però no nosaltres tampoc, no? Que és algo habitual en teràpia, et diuen fes això, això o l'altre. No, nosaltres aquí, a través del que se'n diu preguntes poderoses, anem acompanyant el coachí, que és la persona, el client, a que ell mateix vagi trobant les respostes, perquè tot està dintre nostre i que, lògicament, és en plena coherència amb la persona, no perquè un altre li digui fes això o fes l'altre, sinó que realment clar, aquí és on hi ha aquesta part, no?, més positiva i que moltes vegades també no costa diferenciar i sí, esperen allà que els vagis dient què faràs. No, 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 en cap moment us ho direm.
Podrien ser dues coses complementàries, no? Per tant, el coaching i la teràpia no tenen per què ser excloents.
Sí, moltes vegades es veu com enemics o que anem a trepitjar. Jo és el que dic, és una formació reglada, perquè hi ha un màster universitari de coaching life i business. És totalment reglat, per tant, és oficial. I una cosa oficial és complementària, perquè en determinades situacions pues, sí que serà millor que vagis a teràpia i en determinades situacions pues, necessites un coach. Vull dir que aquí és cadascú, depèn de les seves necessitats, cap a on enfocar-se. Sí que bé, a l'hora de posar-se en mans d'un professional, jo sempre ho dic, investigar una mica, no? Vale, busco, perquè a vegades hi ha cursos de coaching de 30 hores i et pots trobar que una persona pues, digui que és coach després d'haver fet un curs de 30 hores i que realment no té ni la pràctica, no té ni els coneixements i, per tant, aquí els resultats no podrien ser del tot òptims.
Clar, clar. Ara ho dèiem a l'inici, més de la meitat de treballadors són infeliços a les seves respectives feines. És una dada que m'ha colpit bastant. Quina és la principal causa, diries tu, que provoca una persona que estigui doncs, insatisfeta a la seva feina, que estigui angoixada, desmotivada?
Precisament ara acabes de dir la paraula, desmotivació.
Sí, desmotivació.
Que sí que, a veure, està molt mitificat i aquests dies en diferents entrevistes ho estic dient, no? La motivació està com molt mitificada i que hem d'anar tot el dia motivats. No, però sí que tenia el clar el per a què jo m'aixeco cada dia al dematí i per a què faig el que faig. I això és el punt important. I que no tan sols, no? Clar, jo puc estar molt motivat, però si el meu entorn laboral no m'acompanya, malament anem. Per tant, aquí els líders és aquelles persones que han de ser capaces de detectar, no?, quines són les necessitats de cada persona, perquè dintre la motivació hi haurà motivació interna, que és el que jo vull, però internament, però també hi haurà la part de motivació externa, que són les recompenses econòmiques, recompenses en dies festius, que cadascú tindrà les seves necessitats i les seves motivacions, i que és el conjunt d'això que fa que realment hi hagi el benestar.
Perquè tu també dius que un dels teus objectius com a coach és connectar amb l'energia individual i amb l'energia grupal. Clar, creus que avui en dia ens falta molt connectar amb les altres persones, amb el grup, amb, no?, amb sentir-nos part d'un grup, d'un col·lectiu? Ens manca una mica, no?, aquesta energia grupal?
Bé, per naturalesa, des de la infància ens han ensenyat a ser competitiu, inclús a la família amb els propis germans. Mira el teu germà si està provant i tu no estàs fent res. Això ja ens està creant unes creences limitants que fa que no puguem avançar. Per tant, hem de desmitificar, no?, aquesta competitivitat, no?, i el ser capaços de competir contra un mateix, no?, per superar-se cada dia. És aquí on hem d'anar a connectar aquesta competitivitat, no cap als altres. I clar, a l'hora de, no?, compartir i d'ajudar-nos i de crear cohesió d'equip, aquí és on sorgeixen les dificultats, perquè no hi estem acostumats, no ens n'han ensenyat.
Clar, clar, clar. Creus que cada cop potser s'està visibilitzant més, això? Perquè jo, per exemple, en el meu entorn començo a sentir molt doncs, les paraules de team building, o avui fem sopar d'empresa, o avui a la tarda, no ho sé, activitats d'aquestes que fan diferents empreses. Potser cada cop s'està visibilitzant més això, no?
Sí, sí, que realment els resultats dintre l'empresa amb un equip cohesionat, que s'ajuden, que es donen suport, vull dir, la motivació es multiplica per 10.000. Clar, vull dir, si vols arribar a un objectiu, ves sol. Si vols arribar més lluny, ves acompanyat. Per tant, aquesta gran frase ja ens està dient, no? Si vas a un grup, arribaràs molt més lluny encara del que tens proposat, doncs, aprofitar-ho.
Una altra cosa que també preocupa bastant als treballadors i a la ciutadania en general és les noves tecnologies, la intel·ligència artificial, com aquestes noves tecnologies potser en un futur trauran llocs de treball, sobretot en empreses tecnològiques, en empreses més d'enginyeria. Com es pot gestionar aquesta angoixa que provoca el futur de les noves tecnologies en certes empreses i en la ciutadania en general?
Ah, precisament, Ukiyo, que és el meu producte, ens centrem en estar presents a l'aquí i ara, obviant, no? Altres temes externs que ens poden desestabilitzar o preocupar. Tenir la ment centrada, tenir la ment clara, ens fa ser més creatius. Per tant, quan som més creatius, podrem trobar solucions, perquè el fet que arribi ara la intel·ligència artificial, i sí, lògicament, no? Hi haurà moviments laborals, però això no té per què, no? Anar a pèrdues, sinó tot el contrari. Pot ser un benefici. Anem a mirar aviam quin benefici en podem treure, a més de les pèrdues. També una mica el coaching que ens acompanya a això, no? A mirar l'enfoc positiu de les coses, no veure-ho com algo negatiu, sinó també, vale, anem a veure què em puc aprendre, què em puc extreure d'aquesta situació i com puc ser encara millor.
Uh-huh. Ara ho deies, Ukiyo és el teu projecte personal que has tret justament ara per la setmana, en el marc de la Setmana Internacional del Coaching. És un concepte japonès que significa oblidar-se de les preocupacions i viure el moment present. Ja ens ho has explicat una mica ara, però en què consisteix exactament aquest projecte que has tret ara?
Moltes vegades perdem l'enfoc de cap a on volem anar, les distraccions externes, el no tenir un pla traçat. Jo ara, si vull arribar a Roma, clar, agafo un mapa i em mostrarà una ruta, però realment potser en un lloc determinat em trobo obres o una retenció, m'haig de desviar, no? Conèixer les alternatives que hi puguin haver, és tot un llarg camí que s'ha d'anar pas a pas i anar avançant. És més enllà, no?, de l'estar present aquí ara. Uh-huh. I que llavors és mantenir el foco al que jo vull aconseguir.
Aquesta frase de l'estar present aquí ara, jo crec que és un concepte que sentim molt sovint, però que costa molt portar a la pràctica. És molt difícil. A veure si ens podries donar algun petit consell, no?, per portar-ho a la pràctica i per oblidar-nos una mica, doncs, d'aquestes angoixes del futur que tothom li passa i tothom ho viu cada dia.
Sí, a veure, és complicat, com ara a mi, si em fas fer determinades coses. Ves a saltar en parapent, a veure, serà complicadíssim per mi perquè no ho he fet mai. Per tant, aquest punt de complicat o de veure que jo no sóc capaç de fer això és perquè no ho hem fet mai. I moltes vegades ens proposem, vale, a partir d'avui, present aquí ara tot el dia. I estic tot el dia intentant ser present aquí, ara, en cada moment. La meva ment no hi està acostumada. Lògicament, li serà un esforç tan gran que dirà, surt d'aquí ràpid i continua el teu dia a dia ple de preocupacions, pensant en l'ahir, creant tristeses i depressions, o pensant en el futur i creant, doncs, aquestes angoixes o ansietats. Vull dir que és algo natural.
Òbviament, també, vull dir, en la Setmana Internacional del Coaching hi ha moltes persones que estan fent moltes coses. Exactament, quin seria l'objectiu de posar com una setmana com aquesta per visibilitzar el coaching que potser encara no està prou visibilitzat?
Sí, a veure, aquí aquesta setmana la que s'aprofita és per llançar productes nous, per crear promocions, una mica per acabar de potenciar, perquè dèiem, no? Sí que fa, és molt antiga aquesta professió del coaching, però que sí que és com ara s'està posant de moda,
sí.
I tothom es vol sumar al carro del coaching. I aquí llavors, no, els coaches professionals sí que, doncs, uns, ja dic, un any fem una cosa, un altre, depèn de cada moment.
She works hard for the money. Ella treballa dur per guanyar diners. És una cançó dels anys 80 de la cantant nord-americana Donna Summer. Fora d'escoltar aquest gran himne, aquesta gran cançó que a molta gent li encanta, vull parlar d'aquest concepte, del treballar dur per guanyar diners. Clar, nosaltres, òbviament tothom treballa per guanyar diners, no? Però com podem revertir aquesta situació? Com podem fer perquè la feina no es converteixi únicament i tingui aquest únic objectiu de guanyar diners? Com poden ser altres coses la feina?
Mira, ara m'acabes de dir una frase d'aquelles que és una creença limitant, que ja ens limita,
a veure.
Que jo m'haig d'esforçar molt. Oh, aquella típica frase, guanyaràs el sou del teu dia a dia amb el suor del teu front. O és, haig de suar, si no suo no estic guanyant. Clar, això són tot creences limitants. Aquí el que hem d'anar a detectar és quines creences ens estan limitant, ens estan fent allò dur, el que no ens deixa avançar, i clar, una creença quan la tenim a dins nostra, per desgràcia, no s'eliminarà mai. El que sí podem fer és ficar-n'hi una de nova i que sigui potenciadora. Per tant, a mi em resulta fàcil treballar, per mi em resulta fàcil generar, no, aquesta economia, perquè recordem, no, l'economia és una energia i que també quan jo vibro amb aquesta energia, doncs tot vibra més, no? És, bueno, una cosa acompanya l'altra.
Clar, clar, clar. Aquest himne també va ser molt important en el moviment feminista i l'empoderament de la dona de finals del segle passat. El coaching també podria ser una bona eina per empoderar a les dones?
No, és que deu fer, ho és. No? Partim de la mateixa base, creences que hi puguin haver, i sobretot en el terreny de les dones ens han fet creure que moltes vegades que determinades feines o determinades posicions dintre una empresa no les podríem ocupar. I encara a dia d'avui, per exemple, un entorn on s'està visquent molt és equiparar les infermeres a nivell dels metges. El paper de l'infermera és molt important, però si hi ha aquesta creença de que jo estic per sota del metge, no es tracta d'anar per sobre, perquè a mi no m'agrada anar a trepitjar a ningú, perquè jo sóc de les persones que sempre m'agrada anar amb el paraigua. Jo sóc important, tu ets important. Uh-huh. I sota aquest paraigua tot funciona i no hi ha conflictes ni res de tot això. Per tant, no, és empoderar-se en aquest sentit de veure el que jo vull aconseguir com a dona i que sí que hi puc arribar-hi.
Uh-huh. Tornant al projecte aquest que estàs presentant aquesta setmana, he vist que treballes molt amb la natura, no? En espais naturals. Per què? M'interessa molt això de la natura i del coaching, d'aquesta relació.
Sí. A veure, quan vam sortir de plena pandèmia, tancats a casa, agobiats, què va fer tothom cap a la natura? Perquè realment és allà on connectem, on tenim el benestar. Recordem que la nostra part més primitiva de la nostra ment està connectada amb tota aquesta informació que ve de l'època de les cavernes, si vols tu. Però continua havent-hi restes d'aquesta informació. Per tant, quan jo arribo en un entorn natural, ja sigui platja, ja sigui muntanya, el que faig és connectar amb mi mateix. I, per tant, aquí és el primer pas per deixar les preocupacions del dia a dia i centrar-me en mi mateixa o mi mateix i... què vull anar a treballar ara?
I com ho portes a la pràctica, en el projecte?
Bueno, hi ha dinàmiques que són exterior, dinàmiques que sí que són interior, depèn de cada situació, i lògicament els punts on és la transmissió de formació i de coneixements, aquests també doncs, normalment són en interior. Uh-huh. I sí, a veure, un hàndicap que tenim a l'exterior és que climatològicament, no, el que pugui fer el temps, aquí ens hem d'anar adaptant i anar ballant. Però que tot el que es pugui fer a fora sempre implicarà més aquesta bona connexió amb mi mateix.
Uh-huh. Has pogut ja rebre algun tipus de valoració? Ja has fet alguna dinàmica d'aquestes? Ja ho has portat a terme o encara no?
Sí, ho he portat a terme en petits grupets i que la veritat és que el resultat està sent brutal. Uh-huh. I sobretot dones, perquè he tingut dones i amb una certa edat, no tens jovenetes, que ja encara les limitacions o aquelles creences limitants encara són pitjors i que realment s'han vist superempoderades i cal lligar-ho, no?, amb aquesta part de dinàmiques de l'impacte és el coneixement aquell que implica jo sí puc.
Uh-huh. Ai, que interessant això. Perquè ara que deies això de les creences limitants, no? Se'n diu? Creences
sí,
limitants?
Sí, correcte.
Jo volia saber, és a dir, tu quan tens, doncs, quan estàs, per exemple, en un entorn laboral, no?, et sents desmotivat, estressat, angoixat, o en qualsevol altre àmbit de la vida. Clar, diuen que el pensament realment és el que fa que nosaltres actuem d'una manera o una altra. Però a vegades també, si canvies la conducta, també pots canviar el pensament. Com funciona això? O sigui, què va primer, l'ou o la gallina?
A veure, aquí és aquella arma de doble filo,
sí,
que lògicament... Fixa't, una cosa ben senzilla. Si tu et despertes al dematí i estàs trista, què farà el teu cos? S'encongeix cap endavant.
Uh-huh.
En canvi, si tu et despertes al dematí i estàs alegre, què fas? T'estires, t'obres de braços, saltes, rius... Per tant, mira, algo molt habitual, com t'he dit, també treballo la part de benestar. I a vegades persones que em venen depressives o que amb problemes de tristesa, no saltant a la depressió, sinó allò, un pas abans d'arribar-hi, i un exercici que els hi vaig fer és treure les telaranyes del sostre de la casa cada dia. I em diuen, perdona, em queden una mica així, perdona, que m'estàs dient. Sí, perquè el sol fet de tirar el cos cap amunt i mirar cap al sostre...
Que curiós!
La meva ment diu, aquesta persona no està trista, què està fent? La seva postura és estar alegria. Uh-huh. O, per exemple, a les nits, persones que els salta la tristesa més aviat a l'hora d'anar a dormir, val, doncs és... Abans d'anar a dormir, mira les estrelles. una estona per la finestra o pel balcó. Estic posant la mirada cap amunt, no m'encongeixo el meu cos. I la meva ment, en aquell moment, li creo un curtcircuit que diu, no, no està trista, per tant, canviem el xip. I llavors és molt més fàcil entrar amb aquests pensaments positius.
Una frase que m'he quedat guardada. Si tens la ment preparada, el cos sempre respon. Què en penses? És cert, això?
Sí, és cert, és cert. De fet, hi ha també una de les dinàmiques que posem en pràctica i que inclús, bueno, a teràpia moltes vegades amb persones que m'estan dient això jo no puc, posa't de peu. I els fem fer aquest exercici, que és un simple exercici, però veuen com el seu cos realment respon en base a la seva ment. El que han visualitzat és a través d'una visualització i que el seu cos arriba allà on ells mentalment han pensat que arribaria.
Ens podries explicar alguna situació, res, sense posar nom ni res, però com algun exemple d'alguna persona o d'algun equip que potser estava en hores molt baixes i ha aconseguit remuntar en aquest sentit?
No, moltes vegades no, anem a buscar exemples dintre l'empresa, però que partim tots de la base. Moltes vegades també aquests problemes ja ens venen de casa i que dèiem, no, el nostre dia a dia. Jo recordo una situació, una persona, no, amb, realment amb problemes de mobilitat, amb una dificultat motora important, en la qual havia de pujar uns esgraons per allà on fèiem la formació, se la va haver d'ajudar per arribar, i quan va haver passat, no, per tota l'experiència, a aquesta persona li van dir, t'acompanyem un altre cop. No cal que m'acompanyeu, que baixo sola. Inclús per les pròpies companyes. Veure aquell empoderament d'aquella persona, de veure com es veia capaç, de que podia avançar, i que això ha traslladat a l'empresa, no? Moltes vegades em veig amb dificultats d'arribar perquè què em dirà el meu superior, què pensaran els companys de mi... Tot això ens fa frenar.
Clar.
Quan això ho trenquem, quan això agafa forma en equip i anem tots junts, va molt més enllà.
Suposo que també és molt important la confiança, no?, entre els membres de l'equip.
Sí, completament. Perquè si no hi ha confiança, realment tornem a entrar, no?, en aquella competitivitat. Veig el meu company de feina com un enemic. Haig de competir contra ell perquè haig de ser millor que ell. En cap moment, no?, és el que deia abans. El paraigua és aquest, jo sóc important, tu ets important, el win-win. Anem a guanyar tots dos i que, a més, llavors l'empresa guanyarà. Per tant, aquest win-win multiplicat per 3 encara és molt més fort. I si a més ho acompanyem, pues, amb aquest companyerisme, amb aquest confiar en els nostres companys, realment és quan es poden... Bueno, és un equip imparable.
Molt bé, Anna Colomer. Uquillo, ho dic bé? Uquillo?
Correcte,
Uquillo. On ho podem trobar, empreses o persones que estiguin interessades en tu, on et podem trobar també?
Sí, a la web, a xarxa Instagram, també ens trobareu, amb el nom de Uquillo, amb cada quilo, Y-O, Uquillo, acabat així, líder.com, i a Instagram, pues, Uquillo Líder, allà ens trobareu també i trobant-hi més informació i tot el que necessiteu, i que si necessiten posar-se en contacte també hi ha les adreces de contacte per parlar i resoldre els dubtes que puguin quedar.
Molt bé. Uquillo, et va costar molt trobar aquest nom o va ser, ja el tenies com... Ja el tenies de la carpeta allà guardat per algun projecte?
No, va ser... Bueno, quan ho vaig pensar i l'enfoc que li volia donar, no, també una mica lligat amb el Japó, la mentalitat samurai, no, lligada en el món d'empresa, en les dificultats del dia a dia que vivim, era com casava tot això, em va aparèixer el nom i dic, mira, és aquest, Uquillo.
Molt bé, doncs Anna Colomer, experta en coaching i empoderament laboral, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a la caravana.
A tu, Judit, i a tots vosaltres.
Hey!
Radio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. Un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta la Ràdio Estel els dissabtes a les 10 del matí. Promogut i produït per l'ONG ADA.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, amb Joan Trias.
I dreamed a dream in time gone by, when hope was high and life worth living. I dreamed that love would never die. I prayed that God would be forgiving. Then I was young and unafraid.
33 minuts que passen de les 11 del matí. Mireu, avui portem molt bones notícies pel món de la cultura. Després de 2 anys d'aturada, torna la Mostra de Teatre de Barcelona, l'única plataforma de teatre professional per totes aquelles companyies que tot just comencen. I és que després de 26 edicions, sí, 26, la Mostra torna en forma part de la història del Teatre de Barcelona i de Catalunya. És la plataforma, com dèiem, necessària per als professionals del sector i les companyies que volen créixer i fer-se un lloc. L'espai on les veus silenciades troben ressò i on els talents emergents troben suport i també el seu reconeixement. Durant uns dies, el Teatre del Raval serà l'escenari dels 12 espectacles programats en què artistes, companyies i creadors ens acostaran al teatre emergent. I avui, a la Caravana, podem saludar en directe en Pep Armengol, director de càsting i jurat de la Mostra de Teatre. Pep, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Per això porteu uns quants dies de programació. Deixa'm preguntar-te com estan en aquesta edició. Quina rebuda està tenint?
Bé, de moment els espectacles que porten tenen bona rebuda per part nostra. És una selecció entre 80 espectacles, n'hi ha 12.
Déu-n'hi-do.
Jo, com a jurat, només he vist els que han passat fins ara. Uh-huh. Però sí que és cert que és un aparador especial, perquè realment hi ha espectacles de creació de diferents procedències. I bé, jo penso que és un termòmetre molt interessant de com està la creació teatral en aquests moments en el país. No?
Mm. Quin és el moment de creació teatral en el país?
Bé, primer haig de dir, és un moment bo, també jo dirigeixo un estudi d'interpretació que es diu Karlov, i les proves d'accés l'altre dia, amb l'any passat, quan vam fer els grups que teníem, comparava jo em vaig fer actor als 17 anys. La meva generació no teníem el nivell que tenen ara. O sigui, realment, la gent 17, 18, 19, 20, tenen un nivell molt alt. Això ha crescut, ja no diem amb el nivell musical. L'altre dia a la Mostra presentaven un espectacle musical amb un nivell d'espai escènic, tal, que cantaven tots fantàsticament bé. Això abans era impossible.
Mm. La cosa amb el teatre a Catalunya és que hi ha un alt nivell, hi ha moltíssimes propostes, però hi ha molt poc espai per fer-ho?
Bé, aquest és un tema. Aquest és un tema que entraríem en temes delicats de la gestió cultural que hi ha. La Mostra realment va haver d'aturar després del confinament, amb uns esforços 2 anys així, i era un moment, jo penso que era un moment bo per tots. La crisi ve de crisàlida, era un moment de tornar una altra vegada a replantejar les coses i fer-les millor. Sembla ser que els gestors culturals, en aquest cas l'Ajuntament, sembla que ha seguit recolzant la Mostra, però no així la Conselleria de Cultura. Jo penso que els senyors que ara han perdut les eleccions que s'ho facin mirar, perquè igual una part d'aquests bons s'han anat així, una gestió cultural que no ha recolzat aquestes coses. Amb el meu, amb, que m'afecta a mi, per exemple, ahir es va estrenar TV3, una sèrie, el Beret, que el Festival de Barcelona té un èxit fantàstic.
Tu n'has fet de director de càsting?
Sí, que és, bueno, un càsting i el treball de l'Esteve Rovira, fantàstic. Però bueno, no he vingut aquí a vendre el Beret, però bé.
Després
no,
et preguntaré, eh?
Dic això perquè resulta que la notícia és que l'ISEC acaba de retirar el recolzament a les pel·lícules per televisió. Això és dir, va en contra del país, no? On estem. I ara, tornant al Teatre del Raval, jo puc dir que he estat testimoni des de fa 28 anys i he anat com a director de càsting perquè jo els actors els conec en els teatres i he descobert el Teatre de Guerrilla. El Teatre de Guerrilla, que moria de riure, ràpidament hi havia un projecte de TV3 que es deia càsting, no sé què, i el vam posar en allà. Quantitat d'actors que sortien, perquè amb un càsting no veus un actor, no el coneixes, difícil, el teatre sí. Mm. I és un banc amb això i amb tot i així. També la possibilitat que ofereix d'aparador, i després també el que fa el teatre és que el programa el millor espectacle, i alguns d'altres que veuen que encaixa en allà, doncs també. També a favor del Teatre del Raval és dir, ostres, és un teatre que està al Raval de Barcelona. Està, o sigui, parlem de l'integració i tot això, és teatre en català, teatre social, perquè sempre estan fent coses de vessant social.
I que és una meravella de teatre.
I és un teatre que, a més, ja ho saps, té alguna que les parets respiren, no és història. És... Bé, bueno, un país en què, estan canviant llibreries per tendes de pernil. Jo he viscut al carrer Vinyols, entre Barcelona, i soc dels que ens ha fet fora. Han tancat una botiga que es deia l'Ingenio.
Sí, senyor.
Que hi havia, jo vaig estar a l'obrador de dins, tot l'imaginari dels nostres capgrossos, tot això, i això, doncs, gestió cultural, suspesos. Menys mal que les eleccions, igual.
Mira, com que has començat fort, Pep, deixa'm continuar una mica fort, perquè em sobta molt això que em deies, perquè l'altre dia, Natàlia Garriga, fins ara consellera de Cultura, feia un acte d'acomiadament del seu departament i semblava que després de molts problemes a la Conselleria de Cultura, perquè cap conseller o consellera durava més de mesos, Natàlia Garriga semblava que mantenia el suport de la cultura en què havia fet una bona feina, etcètera, etcètera. Ja em sobta...
Bé, aviam, també hem fet coses bé, pujar el pressupost de cultura, aviam, jo estic ara amb el que m'afecta directament, que ara estic passant el Peret i el Teatre del Raval, i aquestes coses, bé, doncs també és difícil, jo també, és a dir, el millor any de la cultura, l'any de Panegre i tal, que va esclatar tot, doncs que hi havia un conseller de cultura que va fer una meravellosa gestió, que a més igual del mateix partit que la senyora Garriga, no? I que, bueno, és igual, que és tan important allà la gestió de donar circuits, no tan
que
sols...
Que era Santi Vila, aleshores?
No. No, era el... No, l'anterior. No. Bé, o sigui, que és aquesta part que dius, home, sí, sempre tothom els està demanant i tal, però bé, hi ha una cosa que dius, ostres, el Raval, el que representa per la ciutat, com està, doncs, bé, jo crec que és una... I més s'ho han guanyat a pols, no? 28 anys, senyors.
Déu-n'hi-do. Per no començar pels peus, deixa'm-ho fer bé tot plegat. Per qui no ho sàpiga, deixa'm preguntar-te què és la Mostra de Teatre de Barcelona.
La Mostra de Teatre de Barcelona, doncs, és un aparador on se seleccionen diferents companyies amb la voluntat d'impulsar les feines de les companyies professionals, especialment les emergents, o sigui, no passen companyies consolidades que ja tenen el seu circuit, no? I aquests són precisament companyies que els hi costa molt trobar un espai per mostrar les seves creacions. Llavors, també, la part també que tenen promoció en espectacles de petit format, coneixem autors, directors, actors novells que tenen l'oportunitat d'estar, doncs, amb un aparador, no? I bé, i molts d'ells després és la via per donar accés a les diferents sales comercials, doncs, de Barcelona. La millor manera d'accedir és tindre públic, que el públic està veient un espectacle i això funciona, no? I després també la part de fomentar, doncs, nous textos teatrals. O sigui, tenim autors que igual estan amb textos amagats i que resulta que han quedat un calaix. No, que no quedin un calaix, que surtin. I per això, pues, és el que ofereix. I després també... Pues també fer créixer una mica les implicacions de les institucions, el que parlàvem abans amb la promoció dels joves valors, no? I fomentar, pues, l'activitat artística, teatral, i després també una part important, apropar la societat al teatre. Aquí jo penso que encara n'hi ha més lluny. Està un teatre que està al centre del Raval. Gent, segurament, que van a veure espectacles de la Mostra que no trepitgen el barri. És una manera d'obrir-lo, no tancar-lo, no? I pensar ràpidament com es poden fer coses perquè la gent del barri també entri als teatres, no?
Precisament, lligat amb tot això que em comentaves, Pep, amb el que comentàvem abans amb el Departament de Cultura, i ara que em deies, un dels objectius de la Mostra és acostar el teatre a tota la gent gent que no té que no té la voluntat d'anar-hi sovint al teatre. Nosaltres, els catalans, fora d'administracions, els catalans com a ciutadans cuidem prou de la nostra pròpia cultura, del nostre propi teatre, en aquest sentit?
Bé, Catalunya som una potència teatral. Jo mateix, als 17 anys ja faig actor professional pel teatre amateur. La meva visió de l'infern de nen és dels Pastorets. O sigui, i la diferència amb les companyies de Madrid, jo hi he estat al Juglars, vaig estar amb companyies independents, era que teníem un circuit a tot el teatre amateur de Catalunya que programaven les companyies. Llavors tenies 30 bolos que podies fer i això donava consistència a les nostres companyies. Això, a partir d'un moment, doncs, es va acabar perquè es va institucionalitzar i, d'alguna manera, tota aquesta part voluntària que hi havia d'aquesta gent. Però hem estat, hem estat un país, una potència teatral. Jo mateix, i vinculat que amb el món del càsting, els actors catalans tenen molt prestigi, hi ha un estil naturalista i així d'hora de fer, que som una potència en aquest aspecte. El problema de la cultura catalana sempre és quan és una cultura a la defensiva. I davant de tot l'empat que tenim des de les Castelles, hem d'estar a la defensiva. Una cultura a la defensiva és difícil. Sí que apareixen genis, Albert Pla, no? Tant apareix com apareix Dalí i tal, aquests genis, però, bueno, ha costat. O sigui, la gent tindria que conèixer aquests personatges que són únics. I segurament hi ha més creadors, Carles Santos, tots aquests certs així, tindrien que ser de forma popular. Quanta gent coneix el que feia el senyor Santos? Poquets. I començarem a dir tot el gran talent que té aquest país, no?
Pep, a part de ser, ara ho dèiem, a part de ser director de càsting, ets jurat de la Mostra de Teatre de Barcelona. Què ha de tenir una obra perquè funcioni, agradi, o al revés, que no li pot faltar?
Primer, entretenir. Això seriós, no? Sobretot els directors. Jo l'altre dia ho deia als alumnes del nostre estudi, de Karlov, els hi parlava de la responsabilitat dels actors i dels creadors. Dic, compte, hi ha 100 o 80 persones que et dediquen una hora i mitja de la seva vida a veure't. Això fa que els actors, de sobte, abans de suspendre una obra, ho faran amb les condicions que siguin, perquè són hores de vida humana que venen a veure't. Mira, David Mamet deia una cosa molt maca sobre el teatre. Deia, mira, el ser humà, si no somia, acaba foll, no? I els teatres existeixen perquè la gent vagi a somiar, perquè desconnectis de la teva vida. Per això el públic aplaudeix. Per això quan has vist una obra que tu t'has posat allà amb una bombolla, no cal que facis cap teràpia aquell dia. Tens això, has desconnectat i aplaudeixes dient gràcies. És vida humana. Per tant, una societat que no somia, que no va als teatres, que no va al cine, que no consumeix ficció, és una societat malalta.
Anem a veure com van aquests somnis. De les 25 edicions que porteu a la Mostra de Teatre de Barcelona, recordes en especial algun espectacle que s'hagi pogut veure per primera vegada a la Mostra i després s'hagi programat en altres sales?
Bueno, el Teatre de Guerrilla, per exemple. Aquest va ser així, ràpidament va ser programat, i d'aquí va sortir una companyia emergent que va tirar més... I ara, ostres, no sé, ara aquest perquè són els més... El Quim i els... són els que després han sigut més populars. Però també sé que actors que he tret i que de sobte han començat a fer una sèrie i després han començat la seva carrera. Ha estat per una mica el primer impuls del que ha estat allà.
El cert és que en el fullet informatiu d'aquesta edició parleu de l'impacte de la pandèmia, abans ho feies, de la Covid-19 en el sector de les arts escèniques. Clar, per culpa de la pandèmia va passar el que va passar al món del teatre, que va ser molt greu. Ara, gent que han passat uns anys, ha passat cert temps, creus que el sector està 100% recuperat?
El sector està 100%... No, és un sector en crisi permanent. Forma part, com l'actor. L'actor normal és estar entre treball i treball. Llavors, com està... No, està fent una feina i pensant que és la que ve després. És un sector en crisi permanent. Mira, jo parlava de les companyies de fa anys. Jo, quan vaig iniciar-me, doncs, estrenaves una obra a la Villarroel o així, i després estaves 2 anys de gira. Els 40 vols de Catalunya, giraves així. Ara és molt ràpid. Estan en un teatre, estan 2 setmanes o 3 setmanes, i després, per això, l'important és són aparadors, són circuits, perquè algú que hi ha que funciona, ràpidament té un sistema per ensenyar-ho a molta més gent.
Aquest any la Mostra de Teatre de Barcelona, que ha tornat després de 2 anys, suposo que amb una il·lusió tremenda, no?, després d'aquesta aturada, amb la 26a edició. Per tant, podem confirmar que n'hi haurà més,
Home, esperem, i és una obligació que, per part de tots, i segur, segur que s'ha fet. Si l'Empar ha aconseguit aixecar-ho amb totes les coses, així, que és una dona de ferro, no? Perquè és així, sí, amb la seva voluntat, és la sort que tenim aquest país de tindre gent així. I nosaltres, també una cosa que em fa il·lusió, que nosaltres donem un premi a l'actor revelació, que és el Premi Estudi Carlof, que el premi és que pot fer monogràfics amb nosaltres i així, i també per veure, remarcar un actor o una actriu que serà revelació, que això sempre fa que algú s'hi fixi especialment. Mm.
Es tornarà a fer al Teatre del Raval?
Sí, és de casa mare de tot això, segur.
Pep, deixa'm preguntar-te, i ara obrim altres qüestions, però estàs treballant amb nous projectes o no?
Sí.
Segur,
sí.
Perquè no pares mai.
Sí. No, la veritat és que he tingut un any meravellós, no puc demanar més. La pel·lícula Saben aquel que... Sí. Treballar amb el David Trueba i el Montroc de productor realment és un regal. Una pel·lícula del Rafa Cortés, que se n'ha parlat poc, amb el Tossar i el Lluís Tere, que s'ha rodat a República Dominicana. Una sèrie amb els americans de la Fox, que s'ha rodat a Màlaga. Bueno, ha sigut un any realment fantàstic. Sí. Estic treballant en projectes internacionals, que hi ha col·laboracions...
Se'n vol dir algun o no?
No, perquè són projectes que hi ha aportació d'actors aquí com a coproducció. Això. I ara és un moment de dossiers, d'estar fent dossiers i tal, i pendent de tot el que arrencarà. Jo també estic en un moment de la meva vida, això fa l'edat, de cercar la serenitat. Vaig buscar la felicitat, com deia l'Antonio. No, la serenitat.
Que dins d'aquest món...
I abans, i amb alguns projectes, de fa poc he fet això, abans deia no puc, ara dic no vull. Ara em puc permetre el luxe de dir no vull.
T'ha costat arribar fins aquí, fins aquest no vull?
Sí. Bueno, com els actors, perquè ets un freelance, jo sempre soc un freelance, i no saps ara, dic que no, no sé què vindrà després. I bé, i segons amb què dius, no vull.
Ho deia que em feia avui molta il·lusió parlar amb en Pep Armengol i de parlar amb ell de teatre, que ens apuntou, però també ens apuntou del món del cinema. Ho dèiem abans, ets director de càsting de sèries i pel·lícules que han triomfat, Saben aquell, ara ho deies, Pa Negre, El rei Peret, que el vam veure ahir a TV3. Per qui no n'estiguem avasats en aquest món, quin és el paper del director de càsting?
El director de càsting una mica és el responsable del paisatge humà que té una pel·lícula. Ha de mirar, estudiar el guió, mirar tot el projecte, som els primers que entrem, i d'alguna forma doncs, mirem amb els ulls del director i pensant en la butxaca del productor. Estem en el mig d'això. I després doncs, comencem a fer, a elaborar doncs, distintes formes per arribar doncs, als millors perquè facin aquest projecte. Aquesta és una mica la nostra tasca. No?
Saben aquell... Pa Negre, El rei Peret, que ja es va estrenar amb el festival i ahir la vam poder veure a TV3, les tres han triomfat. Què ha de tenir una sèrie o una pel·lícula perquè triomfi?
No se sap. Home, jo penso que també la voluntat, no? També. Jo quan triomfen els bons, mira, en aquest cas has parlat, mira, Esteve Rovira, que és la persona, jo he treballat amb totes les sèries de TV3 amb l'Esteve, és un home amb una capacitat de treball que és un misteri, no sabem d'on te'l treu, i quan es barreja treball amb talent, David Trueba, Edmond Roch, que és un dels grans productors d'aquest país, que a més també té la part humana, ostres, això és un regal, no? Quan tens... I bueno, i de sobte, doncs és... Després sí que hi ha coses que puntualment tenen èxit, però això és una carrera de fons.
Geró, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Bon dia, Pep.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé.
Content?
Sí.
Has trobat ja la serenitat?
Bueno.
Estàs en la búsqueda,
bueno,
no?
Bueno, amb això estem tots, no?
Què?
Som-hi?
Som-hi? Som-hi. Ara, Pep, arriba un moment de l'entrevista on t'has de deixar anar, simplement, i fem una mena de preguntes incòmodes. Són preguntes que en Joan Trias doncs, no t'ha fet durant l'entrevista perquè estava més senyit en el paper i ara ve aquells últims minuts que dius, vinga, va, som-hi. T'ha preguntat per què havia de tenir un espectacle i una sèrie i una pel·lícula perquè triomfés. Però m'agradaria saber, com a director de càsting que ets i expert en el tema, què ha de tenir una sèrie, una pel·lícula o un espectacle perquè fracassi?
Perquè fracassi? Doncs que no interessi a l'espectador. Estàs explicant alguna cosa que no interessa a ningú. Vull afegir una cosa que vaig aprendre del mestre Brian Yudna, que em vaig treballar al Fantastic Factory, que el Brian deia «Cine tiene que ser título y cartel». Ell deia, què feu? O sigui, jo estic venent les pel·lícules un títol i un cartell. O sigui, ja d'entrada, fixa't si és important tot, ja és d'entrada... Ai, jo vaig a veure això. Hi ha coses que no vas a veure perquè senzillament com estan embolicades no t'interessa. Això seria el primer. Com embolico?
El packaging.
El packaging.
Molt bé, llavors com a director de càsting, suposo que diràs que no perquè és molt general, però em podries dir algun truc infal·lible, alguna cosa que et cridi l'atenció dels aspirants a qualsevol paper, que dius, si fan això, si tenen allò, a mi ja hi ha alguna cosa que em fa pensar en ells.
Home, jo és el que jo tinc quasi veneració, no?, per descobrir talent. Quan veig un actor o una actriu que brilla, que té allò que té el que diuen l'Àngel, el no sé què, no?, això és fantàstic. Llavors soc molt feliç. Jo soc com a voyeur d'això, és el que em produeix més emoció. Perquè sempre, tard o d'hora, surt el projecte on poden anar. I després també, bueno, la meva vida ha estat mitjancer del destí de la gent. Blanca Suárez, la veig en una escola petita de Madrid, no sé què, fa un paper petit i tal, i finalment m'encarrego inclús de buscar el seu agent i tinc a veure amb la seva carrera, com d'altres persones, no?, que fas això. Això també és una cosa...
Cupido del teatre.
Exacte. Pep, com que les preguntes incòmodes són una mica per mullar-se, m'és igual si és actor o actriu, eh? Qui és l'últim actor o actriu que no coneixem a la resta de mortals i que ja has posat l'ull i has dit, ui, aquest...
No t'ho puc dir.
Me'l guardo. Home, no, tinc competència. No, mentida. Hi ha gent... Després també hi ha la percepció personal, no? Hi ha gent que bueno, com vosaltres, com espectadors, hi ha gent que t'agrada sempre mirar.
Sí.
Que sempre. Què tenen els actors? Ara que sóc una part... És important.
Jo dic sempre, que tinc actors fetitxa, que sona com molt malament això.
Jo que vaig dedicar la meva part amb l'estudi Karlov a la pedagogia i explicar als actors què us agrada dels actors. Què us agrada? D'entrada, dir-los que l'objectiu d'un actor no és patir, no és l'emoció, l'objectiu d'un atleta no suar, i llavors, ràpidament, què m'agrada? Ostres, doncs que em faig preguntes, que tenen secrets, que em condueixen, que complemento el seu pensament. Jo dic això, i tu com a espectador segueixes. Mira, parlant del teatre que teniu aquí a prop, del que ha fet la Rigola, hi ha un espectacle que diu Lluna Plena.
Lluna Meravella.
Que l'Àlex ha treballat això, amb els seus protagonistes, la Lluís Castell i l'Andreu Benito, i el Pep Moner i la Miranda Gas, però que diuen coses i et deixen un punt que tu, com a espectador, complementes això. Això és la clau, que l'espectador es faci preguntes i que tingui ganes de seguir-te veient, no? Això és el que fan la diferència entre uns actors i uns altres. Després hi ha l'Àngel, això. A mi que l'Àngel li deia, com ho fas per fer aquests àngels fantàstics quan fas escultura? Diu, bueno, començo a treure tot el que no és àngel i al final queda això.
Que bonic.
Això és el que fan els grans actors.
Déu-n'hi-do, per cent, la gent de Lluna Plena, que va estar a la fabricació pròpia de Mercè Raga, i vam comentar una mica a l'obra de teatre, que de veritat és meravellosa. És meravellosa.
Aneu sempre al teatre.
Sí.
Pep, de tots els... Tu ara ho deies, has estat Cupido del món del teatre. Sempre diem-ne que estàs a l'altra cara de la moneda, no davant d'una pantalla o dalt d'un teatre, però si haguessis d'estar-ho, tant davant de la pantalla com dalt d'un teatre, de tots els papers en els quals tu has intervingut com a director de càsting, quin t'hagués agradat interpretar?
No, hi ha un moment a la meva vida que jo faig un pas. Jo vaig ser actor durant molts anys, penso que vaig tindre pocs moments de parèntesis. Jo vaig treballar amb tothom que volia treballar. A la gent que jo vaig desitjar treballar, que era un teatre que es deia al carrer Aragó, que es deia Capsa, allà hi havia, doncs, van passar els Juglars, los Goliardos, la Quadra de Sevilla... Jo vaig treballar amb tota aquesta gent. Inclús, jo crec en això, jo crec que un projecte també, el destí, què vols? Tu generes això, hi ha alguna que això la vida et dona, el que donen a projectes. I amb això estàs molt feliç. I llavors, a partir d'un moment... per una experiència personal, que vaig estar en una companyia molt coneguda, jo vaig dir que no m'ho volia passar mai més malament per fer teatre. I a partir d'un moment vaig començar a veure que l'espectador no m'interessava, que m'agradava més el procés, i aquesta part de voyeur, de ser voyeur, d'estar més al procés, m'entusiasmava molt més. En cap moment vaig tindre el desig d'estar... Seria un mal director de càsting, perquè entendia ràpidament l'enveja, no? Ai, jo voldria fer això. Hi ha una enveja sana, eh? Hi ha una enveja que dius, que bé que està aquest actor, que ha fet... Però jo això no ho tinc, no ho tinc. Tinc més... La meva passió està a un altre costat. I ara, el meu moment actual, d'intentar donar les eines a les noves generacions, les eines que fan que un actor sigui bo.
Que hagis estat actor t'ajuda a ser un bon director de càsting?
És bàsic. És bàsic, has de saber què necessita aquesta persona. A la vida hi ha un principi bàsic per ètica, que és l'ètica, que és que no intentis que ningú li passi alguna cosa que no t'agradaria que et passés a tu. Llavors és la humanització d'això. Mira, aquest dissabte estic al Festival de Cinema de Blanes amb l'Assumpta Serna parlant del codi ètic. ara que ha entrat ara, jo vaig fer una sèrie molt complicada sobre la vida del Nacho Vidal. I aquí l'ètica tenia que anar per davant, tenia que haver una coordinadora d'intimitat. Clar, és que venim de fer autèntiques arrabassades amb els càstings i tot això. Llavors, aquesta és la part de dir, no, què necessita un actor? Una persona sensible, alta sensibilitat. També saber que els actors, jo els dic, jo cobro per estar quan hi ha una audició, tu no. M'estàs regalant el teu temps. Per tant, disfruta-ho. És una oportunitat per actuar. No vinguis aquí pensant que vens amb un tribunal. No, no. A mi m'agrada actuar, vinc aquí i t'estic regalant la meva feina. Perquè això és així. Ens un molt respecte amb això, no?
Per acabar, i ara sí que vull que et mullis. Quin paper creus que em donaries a mi?
A tu et donaria...
Perdó, però...
Lady Macbeth.
Uau!
Per què?
Uau!
Bueno, m'ha vingut l'imatge.
Em té una mica, de Lady Macbeth. No és...
Hi ha coses que són imatges que et venen que no saps quina procedència tenen.
Estic oberta a contractacions. I en Joan?
I en Joan...
M'he deixat mal a la ràdio. Que
no, espera que...
No sé.
Que no li ve ningú al cap.
Millor. Sí.
Bueno, és que saps què passa? Que també això estàs acostumat, que tens una partitura i estàs mirant els actors a partir del que necessites la teva partitura.
Això és veritat.
I és obsessiu. Estàs mirant, ja t'entendríem, si estàs buscant... Ostres, el Joan... A vegades ja el Joan s'assembla... Per exemple, hi ha un amic que és actor que es diu Joan Peris, que dirigeix el Teatre Miquelet de València. Sí. Si tinc un flashback que vull el germà o no sé què, agafo un vell.
Ah, mira.
Els ulls... Hi ha un punt de la mirada de tu i el Joan.
Sí?
Sí, són germans.
Mira.
Això és un art,
Trucarem peris, tu.
És un art. M'encantaria estar dintre els teus ulls i veure la gent com...
Ara, ho estàs.
Això sí.
Pep, moltíssimes gràcies per venir. Moltíssimes gràcies per aquestes 26 edicions de la Mostra de Teatre de Barcelona i per les que queden. Abans m'ho comentaves fora del micròfon, que tu estàs des de la primera.
Sí.
Quants anys,
sí, sí,
ja.
S'ha de ser molt apassionat del teatre.
Bueno, Lena, jo vaig al teatre i, a més, a recolzar la gent com l'Empar López, que està davant d'aquests projectes que s'haurà de recolzar a tope.
Absolutament.
Millora el món de l'espectacle, això.
Sort que hi ha gent com tu.
Sí. 26ena Mostra de Teatre de Barcelona, que es fa al Teatre del Raval, que ho sapigueu, de l'1 de maig al 5 de juny, on hi trobareu, entre altres personalitats, en Pep Armengol, director de càsting i jurat d'aquesta Mostra de Teatre. Pep, moltíssimes gràcies per aquesta estona, que vagi molt bé.
A vosaltres, ha estat molt agradable. Són les